i compleix els teus propòsits a naval.vic.cat.
Encara no tens el teu Marcelinus?
Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
Marcelinus, jerseis amb nom propi.
A Ànec Blau ens agrada posar-t'ho fàcil obrint tot l'any. Fàcil amb el nostre pàrquing gratuït. Fàcil amb totes les teves compres en un únic lloc. A Ànec Blau és fàcil gaudir del millor oci. I amb els nostres cinemes premium. Ànec Blau, molt oberts, molt fàcils.
El surrealisme i els símbols. Els símbols i el geni. El geni i el cava. Aquestes festes brindem amb cava celler trobat. El cava de l'Empordà. Troba l'estoig especial de Nadal a bodegastrobat.com.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i un minut. Actualitzem la informació amb el Pep Tormos. Pep, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que els Mossos investiguen un nou escàndol per un xat de menors amb pornografia infantil. Aquest cop afecta 400 alumnes de diversos instituts de Sant Cugat del Vallès. A través d'un grup de WhatsApp es van distribuir imatges de caràcter sexual i de pornografia sense el consentiment dels estudiants, que són menors d'edat de primària i ESO. En una entrevista aquí al 9C, la presidenta de la coordinadora d'associacions de famílies d'alumnes de Sant Cugat, Carme Roca, ha explicat que les escoles ja han avisat a tots els pares i mares i que estan en contacte directe amb la policia.
Ens han fet saber des de Mossos que en un cas així amb una denúncia és suficient i que no era tampoc necessari, que el que era necessari era que revisessin mòbils, que si hi havia material encara arxivat a dintre del mòbil, que els borréssim, que ho poséssim en coneixement dels centres.
I diu que dels 400 menors que hi havia al grup, aquest migdia ja només en quedaven un centenar, segons els Mossos.
A Badalona, les 8 famílies desnonades avui passaran la primera nit en un allotjament del Servei d'Urgències Socials.
A partir de dilluns, però, s'hauran de buscar una alternativa. Els Mossos han executat el desnonament d'una finca on vivien 8 famílies en infrahabitatges i, de fet, l'edifici és d'un particular amb diverses propietats. Una d'aquestes persones, el Mohamed Bakali, feia 21 anys que hi vivia i estava amb la seva dona i 4 nens i pagava 300 euros al mes. Explica en una entrevista aquí al 9C que té l'alberg fins dilluns.
Me han dado tres noches hasta el lunes. El lunes tengo que bajar otra vez al ayuntamiento y hablamos con ellos a ver qué pasa. Dicen que no hay pisos, no hay soluciones. Esto es lo que dicen ellos. Hemos cogido la mitad, pero el resto se ha quedado ahí. Sobre todo las cosas grandes como la nevera, la lavadora.
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, avui ha baixat el to, però ha assegurat que tenien la llum punxada i que l'Ajuntament no blanquejarà, diu, una ocupació il·legal.
I atenció, això Israel reconeix haver matat per error a 3 hostatges a la Franja de Gaza.
Els ha batut l'exèrcit hebreu, tal com han confirmat en un comunicat les tropes d'Israel a Twitter. A l'escrit, les forces israelianes diuen que durant els combats al nord de la Franja l'exèrcit ha identificat aquests 3 hostatges com una amenaça, pensant-se que eren enemics i que els han acabat disparant. Aquest vespre, Benjamin Netanyahu ha lamentat la mort de tots 3 i ha traslladat el condol a les famílies. Eren 3 persones que havien quedat retingudes el 7 d'octubre durant l'ofensiva de Hamas en territori israelià.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Fins ara.
Els esports, Gerard Ballera, bona nit.
Bona nit.
Què fareu avui, el tu diràs?
Doncs parlarem, lògicament, de les declaracions de l'entrenador del Barça, de Xavi Hernández, avui molt crític amb els mitjans de comunicació, abans d'aquest València-Barça de demà a Mestalla. Ho farem en temps de tertúlia amb el Ferran Martínez, el Juan Irigoyen i el Marc Marvà, amb els quals també debatrem sobre la sortida del tècnic del Barça femení, Jonathan Giralde, de final de temporada. I estem pendents, també, del partit de bàsquet que està jugant ara mateix al Barça, el Palau, partit d'Eurolliga, de moment, perd de 6 contra l'Olimpia de Milà a l'Equador de l'últim quart.
Doncs us escoltem a partir de 2:15. Gràcies, Gerard, que vagi bé. Fins ara.
Fins ara.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Hi haurà una combinació de sol i boires, podríem dir?
Sí, que són dos elements propis d'aquests anticiclons del mes de desembre. Boires que al matí afectaran moltes zones de l'interior del país, tant demà com diumenge. Això s'allargarà també la setmana que ve. I boires que cap a les zones de Ponent, Plana Llei, del Tiplà Central, poden ser una mica tossudes. Potser no persistents, però sí que costic amb...
Tossudes,
Sí, tossudes, allò que no cal.
Que
els hi costi marxar, i creiem que ho acabaran fent, però això sí, allà un costi més que aquesta boira s'esveixi, doncs les temperatures recularan, nits fredes, més bonança a prop de la costa, i pujant les temperatures al Pirineu, encara res s'està tramuntant al matí en sectors de l'Empordà.
Gràcies, Abel, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Vagi bé. Les 10 i pràcticament 5 minuts. Fem una darrera pausa i de seguida arriba el Jordi Garrigós amb el seu Salsa Agredolça.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
A Simon Coll no volem ser els més famosos.
A Simon Coll no volem estar de moda.
Ni estar sempre en boca de tothom.
A Simon Coll tampoc volem fer només una bona xocolata.
A Simon Coll volem fer la millor xocolata del món. Simon Coll, expert xocolaters des de 1840.
Vesteix la teva taula de Nadal. La Vanguardia et porta unes estovalles Montse Interiors amb motius nadalencs en vermell i plata per lluir la teva taula aquestes festes. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les 26 botigues i emporta't les estovalles nadalenques per només 12,95 €. Només amb La Vanguardia.
Ningú s'ha anat d'aquí sense trobar el seu desig.
Te n'has assabentat? Hi ha un lloc màgic en el qual els desitjos de tot el món es compleixen. Només has de visitar el Corte Inglés i descobrir quin és el teu.
Aquest Nadal descobreix què desitges a la planta 2.5 del Corte Inglés, on viu la màgia de Nadal.
Volar en globus?
Regala una experiència original aprofitant els descomptes d'aquestes festes.
Camins de vent.
Regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc durant l'any vinent a caminsdevent.com i al 675-100-200.
Caminsdevent.com i 675-100-200.
RAC 1, Aigües de Barcelona, CaixaBank i Renfe presenten És Nadal al món. El dissabte 23 de desembre, a les 10 del matí, el Món a RAC1 dona la benvinguda al Nadal en directe des del Palau de la Música Catalana, amb Jordi Basté.
Hola.
Les veus de RAC1.
Salut a tothom.
Amb les actuacions de Joan Dausà.
No em miris així, no em miris així.
Julieta. Triquell. I moltes més sorpreses. Dissabte 23, des de les 10 del matí, viviu l'És Nadal al món al Palau escoltant RAC1 o seguint el programa per l'estreaming a RAC1.cat. Per saber com aconseguir invitacions, escolteu el Món a RAC1 de dilluns a divendres de 6 a 12 del migdia.
Ah!
El dissabte 23 de desembre, a les 10 del matí, és Nadal al món. RAC1. Tots som Nadal. Amb la col·laboració de Torrons Vicenç, comprem el seu cotxe.cat i Previsora General.
No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
Les 10 i pràcticament 8 minuts. Divendres, com sempre, amb el Salsa Agredolça i amb el Jordi Garrigós. Què tal, Jordi, com estàs?
Bona nit. Bona nit.
Què avui?
Molt content.
Ah, sí?
Estic molt content.
Per què?
Perquè ara mateix està passant una cosa molt rellevant a Barcelona, i és el retorn dels Doctor Calypso, que actuen d'aquí molt poca estona a l'escenari de Paral·lel 62, que demà repetiran acompanyats dels Penguins i de les Testarudes. De fet, el dissabte va ser el primer concert que van anunciar després de deixar-ho al gener de 2019. I això em fa feliç, perquè considero que són un grup important de Barcelona. Hi ha una sèrie de bandes que mai van estar al mainstream, vull dir que mai han estat banyats en or, per dir-ho d'alguna manera, sinó que venen des de l'underground i la subcultura i que han influenciat moltíssima gent. Parlo de bandes com els Brighton 64, els Decibel i els Radio Social. Són grups que als 80 i 90 van ser com importants per molts joves d'aquest país perquè es posessin a fer bandes i a tocar. I això és el que fa importants els clubs. Ningú vol fer una banda després d'anar a veure David Bisbal. Ningú va en concert de David Bisbal i després truca als seus amics i perquè li ha explotat el cap i vol fer una banda. Això passa amb grups com Doctor Calypso o com aquests que ens deia. I per celebrar-ho farem un repàs general.
Anava a dir que faràs monogràfic de Doctor Calypso.
Pues hauria estat bé, però no. Farem un repàs general al que és l'esca, perquè ells han sigut com els padrins de l'esca a Catalunya. Una música que va tenir...
Home, jo Doctor Calypso ho relaciono com directament allò amb molts concerts de festes majors,
exacte,
de pobles,
exacte,
no?
Exacte, després quan en parlarem.
La gent de comarques veiem ruta pels pobles, exacte, i Doctor Calypso era com un fix als cartells.
Sí, van ser com una mena de precursors a tots aquests grups de trompetes i de música festiva, que també en parlarem després, que vindrien just després de l'època una mica d'explosió de l'escà, vindrien totes aquestes bandes, doncs ells ja estaven abans. I si et sembla, per començar, anirem de Jamaica a Roma via Budapest. Sí, no sé si es pot dir que els Escatalà, que és això que sonava, van ser el primer grup d'esca català i en català, però sí que són els primers realment rellevants. Són una banda que ve del punk i de l'oi i són absolut precursors en portar l'esca, no només a Catalunya, sinó a la resta de l'estat. He obviat explicar què és l'esca i potser he donat una mica massa per suposat.
Va, explicació ràpida.
És un gènere, explicació Wikipedia, és un gènere aparegut a finals dels anys 50, coincidint amb la independència de la Jamaica, i que mescla ritmes i músiques tradicionals caribenyes amb blues, ritme amb blues, jazz, d'aquí que tingui aquesta importància els vents, per exemple. Tot això els immigrants jamaicans ho porten després al Regne Unit i quan entren en contacte amb els joves blancs, natius de Londres, de Coventry, diverses ciutats, a finals dels 70 es crea com aquesta mena de mig punk, mig ska, que també ha fet molta fortuna aquí i que també farien grups com els Specials, els Manners, els Selectors, són grups que han anat sortint a la secció tot sota la discogràfica de Tuton. Aquests grups tenen molt èxit, tenen números 1 a les llistes d'èxit anglesa i agraden molt a la gent jove. El català seria el més semblant a un grup de Tuton que tenim a Catalunya.
Per ubicar-ho, més o menys, és català, cap a quin any?
Ells es funden l'any 85-86. Tot i que venen més de l'oi, tenen aquest rotllo molt cervesa, futbol, així com una mica hooligan, no? Molt vinculats, evidentment, al moviment skinhead, però es van fent cada cop més ska, menys punk, es van fer cada cop més jamaicans. Ells són els pares de tot, però molt aviat tindrien uns germans que aquests sí miren directament més a Jamaica que a Anglaterra i que serien un dels grups més...
Més als orígens,
Sí, exacte, i serien un dels grups més longeves que ha donat aquest país. Avui dia es català és un grup superestimat, fa 25 anys que es va separar i parlem...
25 anys que es van separar?
Sí,
uau.
Sí.
Ara m'has deixat una mica...
Es van separar com a 95, així no arriba als 25 anys. Parlem d'aquest altre grup que mira a Jamaica i ja no mira tant a Anglaterra, que són, evidentment, els Doctor Calypso. Els Doctor Calypso van ser com els cosins germans dels Escatalà, de fet, compartien membres.
I es van aquesta cançó l'hem ballat a moltes festes,
Això és històric. Això és el que dèiem abans. Es van fer una ràpida base de seguidors per tot el país, des de l'underground, però tocant a esdeveniments autogestionats polítics i sobretot en el típic concert jove de festa major. Sí. Com va ser el seu naixement? Ens ho expliquen ells, que els hi han demanat una gràcia.
Com vam començar el Doctor Calypso, final de l'any 87, l'escena ska s'estava començant a formar. L'any 85 s'havia fundat Es Català i al voltant d'aquest grup ens vam anar aglutinant i coneixent els seguidors i els amants d'aquesta música. I que al cap d'un parell d'anys o així ja vam començar a formar els nostres propis grups, com nosaltres mateixos, o a crear fanzines, programes de ràdio, vam començar a muntar festes i punxades d'esca. Tot això aniria creixent i culminaria l'any 1990 amb el disc recopilatori Latinesca Fiesta, que va ser la primera recopilació de grups d'esca de l'Estat, i que de manera simbòlica va marcar l'inici del boom de l'esca als 90.
És important que ells parlin d'aquest
boom. Latinesca Fiesta, m'he quedat amb el nom d'aquest disc.
Però que parlin d'aquest boom dels anys 90, perquè ells realment van tenir un moment de glòria mitjans dels anys 80, quan publiquen Tòxic Sons i comencen a aparèixer regularment a TV3, especialment a l'Sputnik, que era aquell programa de música.
Programa de referència.
De cop i volta, els Calypso tenien un parell de hits que coneixia absolutament tothom, com era aquest que escoltàvem ara, Plantent o 2.300 milions. Són un grup al que li devem molt, perquè van portar molts ritmes que aquí la gent no coneixia gaire. Van tenir bastant esperit pedagògic. T'apropaves amb ells, tenies 15, 16, 17, 18 anys, i de cop, perquè t'agradava l'esca, i de cop descobries el Latin Soul, el Rocksteady, el Reggae...
Hi havia més coses a darrere,
sí,
vaja.
Sí, coses que en un moment pre-internet eren ells qui t'ho portaven, perquè eren gent que en sabien
moltíssim. Clar, aconseguir-ho era difícil, a no ser que anessis, doncs, això, a botigues de música especialitzades, no? I anessis a patar en discos d'aquest estil.
Era molt d'escarbar discos de vinil, doncs ells ho feien. S'ha de dir que si algú li ha fallat Doctor Calypso és que són un grup extraordinari, però els ha faltat molta activitat a l'estudi. En 30 anys...
Molts directes?
En 30 anys, molts directes, centenars de directes i només 5 discos. A banda de singles, recopilatoris, discos en directe...
5, Ostres, sí, ara m'ha sobtat.
El tòpic és un grup de directes, és evident, és un grup molt divertit i molt xulo en directe, tenen tornades molt guais, però és una llàstima, no?, que no entressin més a l'estudi. Per la seva longevitat i influència és el grup d'esca més important dels Països Catalans, però tornem a aquell moment, als anys 90, el que t'explicava abans, aquell moment d'explosió, que va ser llavors quan vivim el que és la primera gran onada d'esca a Catalunya. Això són
no sé
els Comando Moriles, evidentment Comando amb K, de la Bisbal de l'Empordà, apareguts l'any 89, i que són uns altres protagonistes d'aquella generació d'or de l'esca a Catalunya. A remolc dels Calypso i els Català van començar a sortir bandes de sota les pedres. És com si de cop tot allò que havia...
Déu-n'hi-do,
la Bisbal,
eh?
Sí, després tornem a parlar amb l'altre grup de la Bisbal. És com si de cop tot allò que havia funcionat a Anglaterra aquí arribés 15 anys després, una cosa que ha passat moltes vegades. A banda dels Comando Moriles i els Discípulos d'Otili, els Escatòbit, els Valencians Escapar Ràpid, els ho hem dit abans, que feien més rigui, a l'estat espanyol hi havia els Malarians, a Euskal Herria ja havien tingut els Cortatu, després vindien Escala Riach, Beta Garri, de cop l'esca era la música més o menys de moda. Alguns tiraven més cap al punk, altres miraven més a Jamaica, però tots es definien com esca. Fins i tot va haver-hi festivals molt grans, com a l'Osona Rigui de Torelló, que tocaven totes aquestes bandes. Perquè et facis una idea, a la Mercè, el Doctor Calypso i Es Català van ser caps de cartell a la Plaça Catalunya, en horari bo i dia bo, en un divendres
a la nit. De quin any estem parlant?
Crec que 96 o 95, és un dels últims concerts que fan Es Català. L'Hecatombe de tot això seria l'any 1996, precisament amb el que possiblement sigui el grup menys purista i menys pur de tota aquesta escena, que són els Escape. Madrilenys Escape, amb el seu segon disc, diria que es deia El Vals de l'Obrero, es converteixen en autèntiques estrelles, no només a l'estat espanyol, sinó tot Llatinoamèrica, Però irremediablement tota aquesta força que va tenir Descals anys 90 es va fondre, perquè Descals no estava fet per la radiofórmula, no estava fet pel mainstream, i va tornar al seu lloc, va tornar a l'underground, i després va venir una altra generació. Amb el canvi de segle, l'esca va perdre popularitat, però va tornar a l'arrel, no? A derivar-se una mica menys.
Sí, això sona molt diferent, ja.
Sí, a sonar més pur, més caribeny, com és el cas del Soweto, que és la banda que escoltàvem ara mateix, i altres bandes catalanes, els Oldians, els Cabrians, que són de Mataró, els Amúsiques, que es van... Són bandes molt fidels al so dels 60 jamaicà, el Segell Trojan, que publicava algun dels grans pops de la música jamaicana, com el Desmond Dekker, els Escatalats, el Lee Perry, els Mitals, etc. Aquests grups ja ho saben absolutament tot sobre aquesta gent. No és igual que els Doctor Calypso i els Escatalats, que eren com els precursors. Aquests ja tenien, no?, com un recorregut al darrere. El que no tenien era el públic que van tenir, no?, aquestes bandes.
Petit detall, important.
Sí. També és cert que les subcultures en aquell moment, a principis dels 2000, ja no tenen la importància que havien tingut abans. Els carrers ja no trobaves skinheads o mods. Sí que te'n trobaves, també te'n trobaves ara, però no tenien la mateixa importància que a mitjans dels 90. Tot i això, les seves underground, però es manté viva. El que sí que és veritat és que paral·lelament comença aquesta gran onada que encara estem vivint ara, d'una música que ara sí que sembla que comença una mica el seu declivi, per dir d'alguna manera, que són els grups de música festiva o trompeters, de trompetes, no?
De trompetes, com els han anomenat, sí, exacte.
Sí. És el cas de Charango, de la Pegatina, dels Catarres, que són bandes que és evident que han begut de tot això. No fan ska, però és evident que han begut dels Calypso i dels Escatarres, però també, clar, evidentment, la rumba, Mano Negra, Manu Chao, incorporant sols llatins, fan aquesta barreja, que certament és una música molt d'aquí. Després d'uns anys molt forts d'aquesta escena, jo diria que comença a donar senyals d'esgotament, ha estat molts anys, molts grups fent...
Tot ha d'anar passant,
sí,
també,
han estat molts anys fent grups, cançons molt similars, i ara ha aparegut, no?, la música urbana, vam parlar fa unes setmanes, que sembla que s'està començant a menjar tot. Però nosaltres, aquesta nit, seguim amb l'esca. Són els Gramofon All-Stars, segurament una de les grans bandes d'esca de l'última dècada i segur la més mediàtica. Són de la Bisbal de l'Empordà.
Mira, quina casualitat.
Comando Moriles. Van començar sent una fusió molt clara d'esca i jazz i han anat mirant també cap a altres llocs, cap a altres bandes de la música negra, com el soul i el funk. També són gent que busca molt amb les músiques, amb la música negra i amb la música llatina. Un dels hits del Gramofon All-Stars és que és el grup on es va donar a conèixer la Judith Nederman.
Sí.
Va ser veu dels Gramofon durant molt temps.
La guardadora del Via Lliure, també, aquí a aquesta casa.
Doncs ara mateix és una de les grans veus del país. He demanat al Genís Bou, el saxofonista i animador del grup, que ens expliqui en quin context apareix Gramofon All-Stars.
Els Gramofon All-Stars vam néixer a la primavera del 2008 a Barcelona, molt influenciats per tota una escena que en aquell moment estava molt activa, però que al cap de pocs anys es va anar desintegrant. Podem dir que la formaven grups com els Kinky Gukus, The Oldians, Soweto, i evidentment els Doctor Calypso eren una de les bandes punteres i eren un grup que jugava una altra lliga, per dir-ho així, no? Aquesta era una escena una mica més underground, però els Calypso eren una mica la punta de l'iceberg, no? I nosaltres de seguida vam també recollir una mica el llegat d'una banda que, diguéssim, que la història de la música jamaicana a Catalunya no li ha fet gaire cas, que són els Músiques que es van, que és un grup d'esca jazz sorgit a Osona, i van fer un treball que es deia Jazzing You, que és una de les grans influències del grup en l'època fundacional, aquest 2008 del que estàvem parlant ara.
A mi m'agrada destacar dels Gramophone Stars és l'ambició que tenen. Són una banda que mira el cel perquè fa qualitat, cultura i virtuosisme musical. Avui dia són una banda que porta la coletilla de Big Band, es diuen Gramophone All Star Big Band, amb 20 homes i dones a l'escenari. El que passa és que ells ja es van trobar de ple amb aquesta etapa que la música de festivals ha tapat una mica respecte als grans escenaris, però són un grup super respectat.
Sí, però per mi és com, sona molt diferent que es català o que el sí, Doctor Calypso, anat, és com que no tenen res a veure,
sí,
no?
Jo diria que a més són el típic grup de músics amb estudis i tal, sí. I han anat a mirar altres escenes de la música negra. Anem acabant, anem a fer un cop d'ull a Nova Generació. Aquest segurament és el meu gran descobriment de 2023.
Ah, sí?
Sí, es diuen Delicquitis, són de Barcelona.
No, no els conec, no?
I es van formar fa un parell d'anys, però fa uns mesos que van debutar amb el seu primer disc, que és Five Avenue, i una mica passa com amb els Gramophone, que això ja no té gaire a veure amb els punkis dels Escatalà, els primers Calypso, això són músics boníssims, tots amb estudis específics i que toquen increïblement bé. Són músics de jazz, al final, que els agrada la música jamaicana, i són la nova generació com ho són les ara famosíssimes Testarudes. Vale, les Testarudes les deixem sentir poquet i ara t'explicaré el per què.
Val.
Tinc molts dubtes en com anomenar aquestes noies, no sé si són les Testarudes o les Testarudes.
Ah.
Fent el joc amb el Root Boy, que és un tema subcultural molt vinculat.
Ens estan escoltant, que ens escriguin.
Bueno, ara estan tocant precisament amb
els
Doctor
Calypso. És veritat.
Amb elles ha passat una d'aquestes coses meravelloses del món de la música que succeeixen molt de tant en tant, que és un grup que no té ni una sola cançó publicada, està en boca de tothom. I per això et deia el tema d'aquesta cançó, perquè és una cançó agafada d'un concert. O sigui, tot el que ja deies a internet s'ha gravat amb un telèfon mòbil.
Sí, quan he sentit la cançó he pensat, ui, aquesta no...
Clar, la cosa és que són 9 noies entre 20 i 25 anys amb una potència escènica i estètica increïble. Són 9 noies passant-s'ho superbé a l'escenari, amb estètica molt xula, amb els seus polos Fred Perrys, pentinats de skinguers, maquillatges extrems. I realment és molt magnètic, és molt guai, però per sobre de tot hi ha que toquen molt bé, toquen sobretot versions clàssics jamaicans, també alguna catalana, fan versions del Calypso, el Domesticada dels Pets, fet en versió ska, i aquests 5 mesos han estat absolutament a tot arreu, sense cap cançó publicada. Ja s'han estat a Madrid, s'han estat a Euskal Herria, estan tornejant els Doctor Calypso, jo diria
que
si hi ha...
Bueno, potser és aquesta música, el que dèiem abans, que Doctor Calypso només hagi tret 5 discs d'estudi, també demostra aquesta potència més dels directes,
sí,
no?
Potser sí, potser sí, no ho havia pensat, però potser sí. En qualsevol cas, també els he preguntat com porten tot això.
Per nosaltres és una oportunitat i un somni el poder tocar amb aquesta colla de gent que ha fet història. Però sí que és veritat que saber que en part estem fent història tocant al costat d'aquests grups, pues impressiona. A més, tot i que no sigui fet explícit, sembla ser que amb el relleu d'aquestes generacions en part serem i som naltros. I això també és un molt, molt bon repte, que saber que hem de donar la talla. I per tant, bueno, pues podríem dir que un concert amb ells és una molt bona cima assolida per no portar ni un any a la nostra trajectòria. I també, per què no, a la història de la música jamaicana aquí a Catalunya.
Un anyet, i aquí les tens. Demà les veurem tornejant els doctor Calypso. I fins aquí aquest repasset, aquesta història curta però intensa de l'ESCA.
T'he de dir que he pres força avui, perquè hi havia molts grups que desconeixia. Què, marxem amb música de doctor Calypso?
Sí, al final són els veritables protagonistes d'aquesta història i jo crec que està bé deixar-los fins la setmana que ve.
Va, doncs marxarem amb els doctor Calypso. Jordi, que vagi bé, ens trobem d'aquí a uns dies.
Bona nit.
Que vagi bé, bon cap de setmana.